Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Temperatura màxima un pèl més baixa, però seguirà fent força sol i calor, amb creixement d'algunes nuvolades de tarda cap a l'interior.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, són les 8 del matí, que esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital quan estem a dimarts, dia 7 de juny. Avui comencem una setmana després d'un dia de descans que n'hem tenit, un cap de setmana llarg, que ha provocat que, òbviament, molta gent hagi visitat la nostra comarca i hagi augmentat la quantitat de notícies. Per això venim amb un programa molt carregat de notícies. Abans de tot, primer cal saludar l'equip de Ràdio Capital, l'Anna, la Mariona, l'Oriol, el Sergi i la Maria Alzina. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ja saludats tots, és moment de començar el Supermatí quan passa més d'un minut de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem amb els titulars. I comencem parlant de les policies locals que creuen que aquest estiu no es repetiran els macrobotellots de l'any passat. Oriol, bon dia.
Durant l'estiu de l'any passat, els macrobotellots al litoral van fer anar de corcoll a les policies locals i els Mossos d'Esquadra. Les restriccions per la Covid-19 amb l'expansió de la variant Delta van afectar de ple l'oci nocturn i també es van traduir en tocs de queda selectius que s'aplicaven per municipis en funció de la incidència del virus.
I també hem de parlar que han condemnat a 9 anys i mig de presó per violació gràcies a missatges de WhatsApp. Paula.
Els fets van passar l'abril del 2019 a Sant Feliu de Guíxols després d'una festa. El violador està acusat d'una agressió sexual consumada i una altra intentada. A més, també haurà de pagar una indemnització de 15.000 euros a la víctima per danys morals.
I també hem de parlar de diverses dotacions de bombers que van apagar un incendi als Masos de Pals. Paula, tu també.
Els bombers van rebre l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia de diumenge. S'hi van desplaçar 5 dotacions a un paratge del Mas Geli de Pals amb matolls i canys.
I en l'àmbit cultural, la Colla Garnatxa guanya el Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals amb Currum Proelium. Anna, què ens ha d'explicar la gent de Palafrugell?
La Colla Garnatxa ha guanyat el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites del Carrusel Costa Brava i el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals. En el carrusel hi han participat 8 colles locals i l'han seguit unes 20.000 persones.
I Begú ja ho té tot a punt per a la temporada de platges d'aquest any, Mariona.
L'Ajuntament aposta per a garantir la màxima qualitat de les platges i cales del municipi, que comptarà amb tots els recursos i serveis necessaris per a garantir als veïns i veïnes i visitants una estada òptima, segura i de primer nivell.
Vuit i cinc minuts del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Un moment de problemes tècnics aquí quan estem començant la setmana, però ja és habitual. I com seguim parlant de Begú i de més menjar i de gastronomia, perquè Begú ja ho té Bueno, no, perquè de fet la campanya gastronòmica del Peix de Roca tanca una edició exitosa. Maria.
L'Ajuntament de Begur fa un balanç molt positiu de la participació assolida en les diferents propostes que s'han organitzat i agraeix als restaurants, bars i entitats locals la seva implicació en el projecte.
Gràcies, Maria. I un grup de dofins es deixa entreveure al cap de Begur, Mariona.
Aquest matí s'han pogut veure alguns dofins a la Costa Brava, concretament al voltant del cap de Begur. Ho ha explicat a Twitter @manelcuizriera3, amb un vídeo en què es poden reconèixer almenys 4 dofins.
I quan es refereix aquest matí, la Mariona encara està en motiu de cap de setmana i és concretament el diumenge, no aquest matí de dimarts, però... comencem la setmana, és el que hi ha. I l'INCAVI i l'Institut Català del Suro s'alien per promoure l'ús del tap de suro català. Mana.
Amb aquest conveni, l'INCAVI es compromet a difondre entre les denominacions d'origen catalanes i el conjunt del sector la importància del coneixement de les especificacions tècniques i estàndards d'anàlisi dels taps. També a promoure l'ús del tap de suro català.
I les 8 i 7 minuts, la policia local de Sant Feliu incorpora 3 nous cotxes patrulla, Anna.
S'han adaptat a la nova normativa europea que fa servir el color groc i blau, denominat Battenburg, i que ja fan servir altres policies locals i els Mossos d'Esquadra de trànsit. Aquestes tonalitats i colors milloren la visibilitat i aporten més seguretat als agents.
I l'agrupament Escolta i Guia de les Gavarres celebra 40 anys juliol.
Sí, els escoltes de la Bisbal han estat de celebració aquest passat cap de setmana. El diumenge van celebrar 4 dècades de trajectòria. Durant aquests 40 anys han volgut destacar sempre per la seva tasca d'implicació social i educació amb valors per als infants i joves bisbalencs.
Gràcies, Oriol, i seguim amb tu perquè el Festival de Màgia de Torroella de Montgrí aplega més de 10.000 espectadors.
La desena edició ha estat marcada per un altíssim nivell artístic tant en els grans espectacles de l'Espaiter com en la màgia de petit format i en els espectacles més populars de carrer. El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha plegat més de 10.000 espectadors entre el 3 i el 5 de juny.
I el Valentí Fargnoli, el paisatge revelat, l'exposició i l'itinerari taller fotogràfic d'arquitectura, Oriol.
L'exposició itinerant de fotografies de Valentí Fargnoli està en marxa a l'antic hospital de Sant Feliu de Guíxols fins 11 de setembre. Es podran veure, entre altres, imatges de la ciutat del primer terç del segle XX. La mostra de caràcter itinerant que acull el Museu d'Història de Sant Feliu és fruit del programa que des del 2019, a través de l'INSPAI, Centre de la Imatge, ha impulsat la Diputació de Girona per tal de commemorar el 75è aniversari de la mort de Valentí Fargnoli.
I Anna, ai Maria, Torroella homenatja l'àvia centenària Anna Janoher Duran. Maria.
L'acte s'ha celebrat a la residència Vilavella de Torroella de Montgrí i ha comptat amb l'assistència del delegat territorial del Departament de Drets Socials, Raül Morales, que li ha entregat la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya.
I seguim parlant de Torroell. La sisena on que swim doble, és que m'està enviant whatsapps aquí ara de bon matí i aquí no hi ha qui s'entengui i qui pugui fer un programa tranquil·lament. La sisena on que swim doble la recaptació respecte al 2021, Maria.
Els participants han aconseguit recollir 81.000 euros en concepte de donatiu per la lluita contra el càncer de mama triple negatiu, enfront als 40.000 de la passada edició.
I es presenta el torneig Empordà Challenge Golf. Sergi.
Avui dimarts al matí es durà a terme a l'edifici de la Diputació de Girona la presentació d'aquesta competició pertanyent al Challenge Tour Europeu del 2022 i que celebrarà a l'Empordà Golf de Gualta del 8 al 12 de juny.
I l'equip ciclista Terbikes Baix Ter, vencedor de l'Open Girona BTT. Sergi, seguim amb tu.
Amb un doblet, liderant les categories femenina i masculina, l'equip de Torroella de Montgrí va dominar la classificació final de l'Open Girona BTT 2022, celebrat en 5 etapes per territori gironí. Júlia Pujol i Pau Vila del Bosch, tots dos del conjunt torroellenc, van ser els guanyadors absoluts en categoria elit i sub-23.
Gràcies, Sergi, gràcies, Anna, gràcies, Maria, Mariona i tothom que ens ha estat facilitant tots els titulars, ja els direm tots, l'Oriol, la Mariona, el Sergi, la Maria, el Zina i l'Anna. Però abans de passar el temps, quan són les 8 i 10 minuts, hem de fer una menció a la paraula de l'Empordà que pengem, al parlar empordanès, que pengem cada diumenge al nostre compte de l'Instagram. Una breu enquesta amb diverses opcions per poder escollir com diríem paraules. Per exemple, aquesta setmana hi ha una que és... És que no la vull dir amb... Mira, us donaré les dues opcions. És singletana o sargantana. Aneu al nostre compte d'Instagram i voteu-hi cada diumenge. Aquest cop, com que era dilluns i era festiu, ho anem a fer dilluns. Però, en recordeu-vos, diumenge al compte d'Instagram de Ràdio Capital, @radiocapital. I ara és moment del temps, de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Doncs, Albert Aparicio, bon dia i bon dimarts.
Bon dia.
Després d'un cap de setmana llarg de calor, continuarà el temps de ple estiu o què passarà a partir d'ara?
Doncs aquest dimarts, si més no pel que fa a la temperatura màxima, el termòmetre fluixarà mínimament. Ahir la màxima al Baix Empordà es va situar entre els 28 i els gairebé 32 graus en punt a l'interior de la comarca i avui serà més difícil assolir aquests 30 graus. Per una banda, la meitat nord del Baix Empordà, que mantindrem una mica de vent de tramuntana fluixa, ja no serà el Garbí d'ahir, tot i que a la tarda el vent quedarà variable o fluix de component sud. En general, la jornada serà assolellada o amb alguns intervals de núvols prims al matí, en general poc importants, i a partir de migdia creixeran algunes nuvolades, més cap a l'interior de Girona, i ens pot arribar, molt de resquitlló, la resta d'alguna enclusa convectiva. I fent un cop d'ull a mitjà termini, la temperatura pujarà i amb força els darrers dies d'aquesta setmana i la setmana vinent, en el que, si es confirma, serà un nou episodi de forta calor abans d'entrar oficialment a l'estiu.
Vuit i 13 minuts, gairebé un quart de nou del matí, última hora al Baix Empordà, tres detinguts a Torroella per una plantació de marihuana. Els Mossos d'Esquadra van intervenir 1.233 plantes de marihuana, 2 quilograms de cabdells secs i 6.000 euros en efectiu. Tota aquesta informació, òbviament, l'ampliarem al moment de l'informatiu, però també la podeu llegir ja al web de Ràdio Capital, radiocapital.cat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ara és moment de parlar del comentari d'opinió avui amb l'Ada Klein, una escriptora de casa nostra.
Aquesta setmana s'han publicat els resultats d'un estudi sobre les violències contra les dones a Catalunya. Esgarrifa perquè pràcticament una de cada 10 dones ha patit una violació o un intent de violació en algun moment de la seva vida des dels 15 anys. La major part de les violències es donen entre els rangs d'edat més joves, per suposat, i l'assetjament a través de les xarxes socials ja representa un 6%. Tot això no és nou, evidentment. Alguns diran que ha passat tota la vida, i és cert. De fet, jo no recordo que sortís cap nit sense que a casa meu m'avisessin de que no tornés sol a casa, ni cap nit en què algun amic o amics m'acompanyessin. Això mateix que sembla nimi és l'evidència de que encara que no se'n parlés, la societat ja sabia que tenia un problema. Passa que ara en parlem i no és pas que no costi. Més d'un terç de les dones no denuncien per por a les represàlies o que no se les creguin. Tenint en compte que el 65% dels agressors són coneguts, i això vol dir parelles, familiars i amics, ens hauria de fer pensar. Se sap que l'alcohol i les drogues hi juguen un paper important, tant en l'agressivitat dels atacants com en la supressió de la voluntat de la víctima. Ara que estrenarem estiu d'aquí no res i que arriben les festes majors, els festivals i les fares en general, ens hauríem de plantejar seriosament educar els fills, sí, protegir les filles, evidentment, però sobretot actuar perquè totes aquestes accions abjectes no quedin impunes. Com vaig sentir una vegada una senyora, no demanem un tracte diferencial, ens conformaríem a que ens tractessin com persones.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I quan és un quart de nou del matí, de fet, un quart i un minut de nou del matí, és moment de la cançó del dia avui, la Dolce Vita de Fedez, Tananay i Mara Satei.
E poi passa un anno e ci sembra meno. Mi trovi diverso, mi prendi la mano. Da soli siamo tutti nessuno. Che vita è? La vita senza amore. Dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene. Perché no.
Oktoberfest, mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi, droga. Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa. Senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene. Perché no. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene. Perché
non so dirti di no.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de que després dels anys de la pandèmia es va poder celebrar el Carrusel Costa Brava. La colla Garnatxa ha guanyat aquest any 2022 el primer premi de l'apartat de carrosses inèdites. i el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, amb la carrossa titulada Currum Proelium. Anna.
Enguany unes 20.000 persones han seguit el Carnaval de Carnavals en una desfilada que s'ha allargat una mica més de 3 hores i que ha estat el punt culminant de les 60 festes de primavera de Palafrugell. Al carrossel Costa Brava hi han pres part, enguany, 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. Pel que fa als premis, seguidament a la colla Garnatxa, la classificació ha estat la següent. En segon lloc, la colla Els Incorrectes, i en tercer, la colla Tot el 17. Els següents premis han estat successivament per la colla Imaginació, la colla Exi, la colla Confeti, la colla Diversàlia i, finalment, en vuitè lloc, la colla Dàlmates.
I Anna, ja que estem aquí, aprofitem i repassem també els premis de les comparses inèdites.
El primer premi està per la colla de Queens, de Palafrugell, amb Santa Caterina, mentre que el segon premi està per la colla Els Trompats, amb Stop Plàstics al Mar, Reacciona. En tercer lloc, la colla Associación Latina de Palafrugell, amb Baile la Diablada, i en quart lloc, la colla Imparables, amb Imparable Rio. Pels carrers de Palafrugell també van desfilar 6 grups d'animació fora de concurs. El punt i final de les festes de primavera el va posar ahir el concert Palafrugell Canta, al Teatre Municipal, amb l'actuació de veus de Palafrugell com Neus Mar, Indira Ferrer, Jordi Tormo o Chiqui Ramon, entre d'altres.
Gràcies, Anna. I per aprofitar que estem parlant del Carnaval dels Carnavals, que ja han tornat al municipi amb més força que mai després de l'aturada de la pandèmia, aquest esdeveniment ha tornat a demostrar què és concretament el Carnaval de Carnavals. Per fer una valoració d'aquest cap de setmana, ens acompanya Eduard Gavinya, membre de la colla Garnatxa, que, com hem dit, va ser la colla que va guanyar el Gran Premi del Carrusel. Bon dia, senyor Gavina.
Bon dia.
I bon dia i felicitats.
Moltes gràcies.
I com us heu sentit després de 2 anys sense festes de primavera i que aquesta edició, després d'haver-ho, hagueu tornat i us hagueu proclamat guanyadors?
Bueno, la veritat és que molt contents poder-ho celebrar, perquè després de 2 anys de no poder sortir al carrer i tot, doncs la veritat és que tots teníem moltes ganes de tornar-ho a fer, de sortir al carrer, de fer festa, de poder posar la nostra carrossa número 40 a la carrer, que la gent la veiés i que pogués disfrutar de totes les festes. La veritat és que ens sentim molt contents i molt orgullosos.
Per la gent que no va poder anar, com era la vostra carrossa? En què està inspirada?
Bueno, la nostra carrossa estava inspirada una mica amb el Demides dels temps dels romans, en el qual, doncs, bueno, hi havia el gran déu, un Coliseu que estava destruït en flames, i protagonitzada per davant per un gran lleó i un casco d'aquests romans molt gran.
I com vau decidir aquest tema?
Bueno, ja feia temps que ho teníem pensat, bueno, aquests 2 anys, i bueno, hi decidim, i bueno, doncs ens reunim i parlem sobre quin tema podem tocar aquest any o podem fer, i llavors entre tots prenem una mica la decisió i fins que arribem, diguem-ho així, al disseny final, no? I llavors la construïm i ja està.
Que, quant temps tardeu per construir?
Bueno, cap. Aquest any, doncs, van començar el mes de desembre, van començar ja el que és l'estructura i tot això, doncs, fins al mes de juny, doncs, aproximadament uns 6 mesos.
El coronavirus, hi ha hagut algun afectat l'organització de la vostra construcció o no heu tingut cap problema per això?
Bueno, al principi, com que encara estàvem dintre de tot això, doncs la veritat és que preníem les mesures que pertocaven, no ens reuníem més gent de la que podíem fer, ho anàvem fent per torns, però bueno, sempre, doncs, mantenir les mesures aquestes de seguretat, doncs no, en principi no ens va afectar només que per això i res més.
I ara, tornant una mica més a l'actualitat, ahir concretament, aquest cap de setmana, com vau valorar rebre el premi? Us ho esperàveu?
Bueno, com t'he dit abans, doncs molt contents pel primer premi, perquè la nostra carrossa no m'ho 40, per nosaltres és encara més motiu de celebració, perquè és un aniversari, i bueno, sempre més o menys t'esperes una cosa o t'esperes l'altra, però clar, això ja és una decisió del jurat i que mentre és un concurs, i doncs, un concurs pot passar de tot, no? Però bueno, sempre estàs en aquells primers llocs i és una cosa que quasi, doncs, bueno, és el que pertoca o el que t'esperes, no? Sempre quan penso que això és tothom, no?, que participa en un concurs, doncs la seva màxima aspiració és guanyar el concurs, no? Doncs, bueno, doncs aquest any ho han aconseguit. A més, vam tenir el premi, ens van donar els accèssits, els efectes especials, perquè portàvem fum i hi havia uns objectes de la carrossa que es movien, i després també es van donar el premi de la millor comparsa. Que, bueno, van fer una celebració completa.
Va ser un all-in.
Sí, quasi sí. Exacte.
I, clar, al final això no deixa de ser un concurs.
Sí,
la, la competència, quin nivell tenia? Com ha estat?
No, la veritat és que aquest any hi havia molt, suposo que l'estat aquests dos anys parats i, bueno, i el que et deia abans que tothom tenia moltes ganes de fer coses, de posar al carrer, la competència era alta i aquest any hi havia molta qualitat en les carrosses.
Clar, ha estat complicat recuperar les festes de primavera després d'aquests dos anys que deies que la gent tenia ganes?
Bueno, complicat no, el que passa que potser... com que el tenia ganes, tothom tenia ganes de celebrar-ho, de fer-ho, de sortir, no? El que passa que potser sí que s'ha costat una mica amb el sentit de que tornar-nos i posar, perquè després de dos anys d'estar parats, doncs, esclar, com ho diríem, costa una mica arrencar la màquina, no? I sempre n'hi ha algú, doncs, que bueno, que al passar aquests dos anys sense fer res, doncs poder ser en desdeix i aquest any, doncs, l'any que ve, havent passat aquest any i fent-los i no havent pogut sortir, havent tingut la nyonya de sortir, doncs poder l'any que ve trobem que serem molta més gent.
Home, però més gent aquest cop ja van comptabilitzar unes 20.000 persones, 20.000 espectadors.
Sí, sí, bueno, sí, però vull dir que, clar, també me refereixo a nosaltres mateixos, no? Les comparses, les carrosses, vull dir que a vegades no, trobes algú que, no sé, aquest any podria haver hagut una mica més de menys participació per poder per part nostra, no? Uh-huh. Però que afluència de públic, doncs sí, de veritat també feia molt bon dia, estava això. La gent també, hi havia gent que poder encara no ens... passen dos anys i com, en general tots quedem com una mica desconnectats de lo que és les festes, ja saps que són aquí, que hi ha en aquest, però que, bueno, que a vegades doncs, bueno, hi ha gent doncs, també que aprofita, doncs, durant aquests dos anys ha podia aprofitar per fer altres coses i aquest dia doncs, va fer una altra cosa. No? Uh-huh. Però bueno, està bé, estava bé, sí, de veritat.
Clar, perquè deies participació per part vostra, comparat amb 2019, que és l'any que es pot comparar d'abans de la pandèmia,
sí.
Éreu molt menys participants a vostra comparsa o éreu la mateixa quantitat?
No, nosaltres érem unes miques menys. Ens faltaven doncs, poder unes 25 o 30 persones, no? Que falta també hi ha canvi generacional, hi ha gent doncs, que no torna a sucre, ja no. Sempre hi ha gent que d'un any a l'altre, no? Que potser no surt o... per qualsevol motiu, no ha de ser pas precisament per cap motiu principal, no? El que passa que és això, que llavors, bueno, tens menys gent, però llavors ho tornes a recuperar.
Clar, estem parlant d'aquest any quan éreu 40, no m'has dit, més o menys?
No, la nostra comparsa, no. Nosaltres érem 80 aquest any. Normalment solem ser sobre els 100, 105, que és la màxima afluència que podem tenir de participants per carrossa i per colla, no? Uh-huh. I bueno, després ens faltaven aquestes 20 o 30 persones.
I clar, la voluntat, l'organització de les festes de primavera també recau en l'Ajuntament. Hi ha hagut voluntat de continuar les celebracions, tot i les dues últimes edicions cancel·lades, quasi?
Sí, com deia abans, això per suposar que sí. A més, aquest any vam rebre el premi de la Festa Cultural per part de la Generalitat i sempre hi aposten. Hi havia aquest any i l'organització organitzava una nova colla, hi havia gent nova a l'organització que eren els trompats i la veritat és que sí, que s'hi ha posat moltes ganes, l'organització ha posat moltes ganes perquè se tornés a celebrar, se tornés a fer festa. Varen fer la presentació de les colles a la Bòbila amb un espectacle, vull dir que la veritat és que sí, que s'hi ha posat ganes i voluntat de tornar a recuperar aquestes festes, de no deixar-los a perdre.
Em comentaves fa un moment que sí que hi ha un canvi al relleu generacional que costa trobar persones, això és el que deia que diuen des dels trompats majoritàriament, que sempre expliquen que costa trobar persones per fer aquest relleu. Teniu el mateix problema des de colla, entenc.
Bueno, nosaltres, bueno, sempre... O sigui, ara, hi arriba un moment que tots anem fent grans, no? I hem d'anar a intentar buscar aquest relleu generacional. Costa, bueno, sempre hi ha gent que es va apuntant, no? Potser voldries que hi hagués més relleu i que hi haguessin més colles en general per tot, no? Però, bueno, sí que és veritat que costa, però s'intentem intentar buscar-lo perquè tot el que deia abans, perquè tot això no es perdi.
I... Però quines maneres es pot fer per aconseguir que no es perdi? Què feu al respecte?
Bueno, doncs intentes doncs, dir a la gent que te vingui a veure, que vingui un dia a participar, que vingui a veure com fem les carrosses, que li explicarem, que es treballem nosaltres. Bueno, doncs intentar convèncer-los, no? I que que, bueno, que els agradi. Més que tot és que és una cosa que t'ha d'agradar, perquè és una cosa que ho fas per voluntat pròpia, són moltes nits i moltes hores de son que perds, no? Deixes de fer moltes coses que tu faries per oci propis per tu i tot durant aquests 6 mesos te'n vas cada dia a fer la carrossa. Clar, això ja, doncs, és el que a vegades, doncs, has d'aconseguir que la gent entengui o que vulgui fer-ho, no? I llavors de buscar la passió d'aquesta gent i que vulguin incorporar-se en colles noves, no? Que és el que intentem fer i sempre ja vas agafant gent. Passa que és això, costa.
Clar, i just ara acabeu de guanyar el premi durant la 60a edició. Abans m'has comentat que al setembre ja comenceu a construir la carrossa, però ja teniu alguna idea de cara a l'any vinent?
No, aquest any no. Ara primer veirem tot el d'aquest any, que també és ja tot això, i havent estat 2 anys parats, doncs, bueno, un cop ho tinguem, llavors més endavant, un cop hagin passat uns dies, les coses s'hagin refredat una mica i hagin passat tot d'aquest premi i ja tot arreglat, llavors ja ens tornem a reunir, de casa passat a l'estiu i ja comencem a preparar el que serà de l'any que ve.
Clar, entenc que la carrossa durant tot el procés, a partir del setembre i quan tingueu la idea, tot això serà totalment opac, confidencial, que ningú pot saber res, no sigui que es que es coli, no?
Bueno, no, però això es fa entre nosaltres, entre la colla, en principi sí, no? El que passa és que llavors sí que tenim una nau on fabriquem, on construïm les carrosses, llavors tots estem allà i tots anem veient, i tots veiem lo de tots, no? El que passa és que com que va seguint a poc i pas a pas, que, com que pràcticament fins que falta ben poc no saps més o menys el que hi ha o el que sortirà, no? Sempre hi ha petites, sempre t'aguardes un petit as a la màniga, no? Perquè puguis, doncs, per coses que puguin sortir després.
Clar, perquè entenc que, clar, com que tothom es veu al final la sorpresa de l'últim dia, entenc que amagueu alguna cosa o és tot obert?
No, la sorpresa de l'últim dia no hi és, perquè tu com falten 2 o 3, pràcticament vol dir la nit abans, que, bueno, o 2 nits abans, la carrossa ja està acabada i tots veiem lo de tots, i entre nosaltres no hi ha sorpresa, la sorpresa és el que es busca, és que hi ha la sorpresa pel públic, no? Llavors, a més, tenim les carrosses, tenim el títol, fem reunions, ens trobem, llavors més o menys tothom ja sap el tema, com s'ha dit, tothom sap més o menys el tema que toca i el que no el que sortirà, però sí més o menys el que pot sortir, no?
Doncs Eduard Gavinya, membre de la colla Garnatxa de Palafrugell, guanyadors del Carnaval de Carnavals d'aquest any, moltes gràcies per atendre a Ràdio Capital i felicitats.
Moltes gràcies també a vosaltres, gràcies per tot.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan passen 3 minuts de 2:15 del matí, hem de seguir parlant de les notícies del Baix Empordà. Ara és moment de saber què diuen les policies locals, perquè creuen que aquest estiu no es repetiran els macrobotellots de l'any passat. Intensificaran el patrullatge per actuar immediatament amb grups que en facin al carrer, la platja o a zones d'oci. Oriol.
Durant l'estiu de l'any passat, els macrobotellots al litoral van fer anar de corcoll les policies locals i els Mossos d'Esquadra. Les restriccions per la Covid-19 amb l'expansió de la variant Delta van afectar de ple l'oci nocturn i també es van traduir en tocs de queda selectius que s'aplicaven per municipis en funció de la incidència del virus. Arreu de la Costa Brava, sobretot al Baix Empordà, es van succeir els macrobotellots. Es concentraven les nits dels caps de setmana i congregaven centenars de persones, tant a platges i passejos marítims, com el de Sant Antoni de Calonge, com en camps i paratges boscosos, de Palafrugell, Mont-ras o Regencós. L'estampa que deixaven era sempre la mateixa, deixalles per tot arreu, ampolles i vidres trencats i destrosses al mobiliari urbà. Fins i tot, en el cas de Regencós, els 500 participants en un macrobatallot van arribar a enfrontar-se amb els Mossos i a llançar-los pedres. Aquells qui organitzaven els macrobatallots, la crida es feia sempre per xarxes socials, anaven a llocs que no tinguessin toc de queda. I per burlar la pressió de les policies locals, també a pobles petits al costat. L'inspector David Puertas explica que aquests macrobatallots van convertir-se en un greu problema també per l'alarma social que generaven.
De successos, perquè l'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i mig de presó a un jove per violar una amiga seva l'abril del 2019 a Sant Feliu de Guíxols, Paula.
Segons informa el diari El País, els dos amics havien sortit de festa junts, com ja havien fet altres vegades, i la noia es va quedar a dormir a casa seva per no molestar els seus familiars. Va ser en aquest context que l'agressor va forçar la víctima i la va violar. En tornar de la festa, el noi Martí B va tancar la porta de casa seva en clau, cosa que no va estranyar la Mireia, deguda a la seva relació d'amistat. Abans d'entrar a dormir, però, el jove es va presentar a l'habitació de convidats on dormia la Mireia i va intentar agredir-la sexualment. Davant l'oposició de la noia, l'acusat va parar i se'n va anar a dormir. L'endemà al matí, però, només despertar-se, en Martí es va tornar a apropar a la Mireia i la va tornar a forçar de forma més agressiva fins que la va penetrar. Tal com relata El País, el tribunal va arribar a la conclusió que hi havia hagut violència i intimidació i que no es poden exigir a una víctima actes de resistència herois que posin en perill la seva integritat física. Després de la violació, la noia va demanar a en Martí que obrís la porta i que la deixés marxar del pis. En sortir va trucar a un amic seu, en Joan, que la va anar a buscar i la va portar a casa seva on li va explicar el que havia passat. El seu amic va pensar que havien d'intentar aconseguir una confessió del violador per poder obtenir una prova en cas d'anar a judici, com va acabar passant. Per això va escriure en Martí a través del mòbil de la noia exigint disculpes. Al llarg de la conversa va aconseguir que en Martí escrivís que no tenia dret a fer el que havia fet i a confessar la violació per WhatsApp.
I aquests missatges van ser una de les proves que van ajudar el tribunal a creure's el relat de la víctima, oi?
Sí, però tot i això, la principal prova del cas va ser el testimoni de la víctima, qualificat de creïble, sincer i espontani, ja que es va mantenir estable des d'aquell dia de l'abril del 2019 fins al judici. A part dels 9 anys i mig de presó per una agressió sexual consumada i una altra intentada, el violador també haurà de pagar una indemnització de 15.000 euros a la víctima per danys morals.
Vuit i 37 minuts, o també dit, dos quarts i mig de 9 del matí. Un incendi de matolls i canyes al paratge de Mageli, a Pals, aquest cap de setmana.
Diumenge els bombers van rebre l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia. S'hi van desplaçar 5 dotacions per extingir la progressió de les flames al voltant dels masos de Pals.
I una notícia que sabíem aquest matí, just quan començà el supermatí de Ràdio Capital. 3 detinguts a Torroella per una plantació de marihuana amb 1.233 plantes de marihuana localitzades, Miquel.
Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal van detenir dos homes i una dona d'edats entre els 24 i 47 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de subministrament elèctric. La investigació es va iniciar a principis del mes de maig quan els Mossos de la Unitat d'Investigació van tenir coneixement que podia haver-hi una plantació interior de marihuana en un mas de Torroella. Fetes les indagacions, els agents ho van poder corroborar. El dia 1 de juny, el jutjat d'instrucció de la Bisbal va autoritzar l'entrada i escorcoll de l'habitatge, en el qual hi van participar agents de la Unitat d'Investigació, Seguretat Ciutadana i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius. Durant l'entrada es van localitzar un total de 1.233 plantes de marihuana en avançat estat de floració, 2 quilos de cabdells secs i 6.000 euros en efectiu empaquetats i amagats dins d'un armari.
I, òbviament, la Costa Brava és coneguda principalment per les seves petites cales i platges i Begú donarà el tret de sortida oficial a la temporada de platges d'aquest estiu el dimecres 15 de juny, Mariona.
I ho farà després de 2 anys marcats i condicionats per la pandèmia en plena normalitat, amb novetats destacades i amb tots els serveis i recursos necessaris per a garantir als veïns i veïnes i visitants una estada i una experiència a les diferents platges i cales del municipi de màxima qualitat, segura, singular, sostenible i saludable.
Doncs, Mariona, aprofitem i fem una breu repassada de les novetats d'aquesta temporada de platges.
Doncs comencem per les dutxes i passeres que ha habilitat el consistori des de l'1 de juny a totes les platges. I també està en marxa el servei de recollida diària de residus. A més, aquest any Setúna comptarà per primer cop amb un servei de socorrisme i servei de lavabos per als usuaris de la cala. Seguint per Aigua Blava, l'aforament limitat seguirà vigent de l'1 al 31 de juliol per assegurar una estada i bany segur. I encara parlant de novetats, l'Ajuntament també ha habilitat una nova senyalització a l'accés a la platja d'Illa Roja a Cala Moreta, que recull una discriminació en positiu per a la pràctica nudista. I finalment, el pròxim dissabte 11 de juny i fins l'11 de setembre, s'habilitarà un any més el bus Platges Begur.
I seguim parlant de Begur, perquè la campanya gastronòmica del Peix de Roca tanca una exitosa edició. De fet, l'Ajuntament de Begur fa un balanç molt positiu de la participació assolida en les diferents propostes que s'han organitzat i agraeix als restaurants, bars i entitats locals la seva implicació en el projecte.
Aquest diumenge 5 de juny, Begur va posar el punt i final a la campanya gastronòmica del Peix de Roca d'aquest 2022, que enguany ha commemorat la seva 23a edició, ja en plena normalitat després de la pandèmia. Un ampli nombre de persones han pres part activament des del passat 30 d'abril i fins aquest cap de setmana de l'àmplia oferta culinària i lúdica que l'Ajuntament, els restaurants, els bars i les entitats locals han ofert en el marc d'aquest projecte. Propostes, totes elles, amb el Peix de Roca com a eix vertebrador i que han fet les delícies de comensals, famílies, visitants i veïns i veïnes en una edició de campanya gastronòmica de Peix de Roca que ja perdurarà en el record. Al llarg d'aquesta campanya, 11 restaurants han ofert exquisits i deliciosos menús amb el Peix de Roca com a protagonista. Un dels plats d'enorme qualitat i originalitat que han tornat a captivar novament a tots els comensals i que s'han convertit en el gran reclam un cop més de la campanya. A aquests menús, a més, també se'ls ha de sumar les tapes que 5 bars del municipi han brindat als seus clients amb exquisideses com mandoguilles de peix de roca i gamba amb pèsols, croquetes de garoina i peix de roca amb calçots amb romesco coreà i mojo de coriandre, cruixents de morena o bomba de pop. Finalment, aquesta oferta gastronòmica privilegiada s'ha complementat amb un ampli programa d'activitats lúdiques per a totes les edats que han estat molt ben rebudes pels assistents i que han comptat amb una participació i una valoració molt destacada i positiva.
Dos minuts per 3:45 del matí al supermatí de Ràdio Capital. Seguim parlant de Begur, perquè el Dia Mundial del Medi Ambient ha estat acompanyat per uns 4 dofins que s'han deixat veure al cap de setmana. Mariona.
Per Twitter circula el vídeo on es veuen 4 dofins nedant al costat de l'embarcació. L'associació NOAA 18 Nusos ha aprofitat remarcar que cal mantenir una distància de 60 metres i no interferir en la seva trajectòria. A través de les xarxes socials ha recordat que són espècies molt sensibles i totes elles estan protegides, i no respectar les distàncies pot suposar una infracció que pot ser denunciada i sancionada.
Supermatí, a Ràdio Capital.
L'INCABI i l'Institut Català de Suro s'alien per promoure l'ús del tap de suro català. L'objectiu del conveni és promoure la sostenibilitat, la qualitat i l'economia circular del sector Vitivinícola. Vitivinícola. Anna.
L'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, i la Fundació Institut Català del Suro han signat el conveni de col·laboració aquest divendres. Amb aquest conveni, l'INCAVI es compromet a difondre entre les denominacions d'origen catalanes i el conjunt del sector la importància del coneixement de les especificacions tècniques i estàndards d'anàlisi dels taps. També a promoure l'ús del tap de suro català i a continuar apostant per la recerca i la transferència de coneixement de bones pràctiques d'embotellament, tipus de taps de mercat i els seus ajustaments a cada tipus de vi. A més, també hi ha el compromís de desenvolupar controls de qualitat i anàlisis sensorials per assegurar la qualitat a través del panel oficial de tasts de vins a Catalunya, una eina pionera amb un mètode científic propi que avalua de forma objectiva i exhaustiva els vins.
I també hi ha el factor de la sostenibilitat, és així?
Exacte, des de l'Institut Català del Suro asseguren que es vetllarà pel manteniment de l'activitat social i la promoció socioeconòmica del sector surer, però també per la sostenibilitat. De fet, el sector del vi a Catalunya és punter en sostenibilitat i en aplicar tècniques de gestió a la vinya i als cellers que tinguin un menor impacte ambiental. En aquesta línia, des de l'INCAVI es considera important que les indústries auxiliars al sector també avancin en aquesta mateixa direcció. Recorden que les suredes actuen com a embornals de carboni, els residus de tap del suro natural s'utilitzen per fer suro aglomerat i el suro és un producte biodegradable amb el que es pot produir compost. Per tant, des de l'INCAVI recorden que actualment, de totes les opcions de tapament existents al mercat, el tap de suro és el que té un menor impacte ambiental.
La policia local de Sant Feliu de Guíxols va estrenar dimarts passat, ja fa una setmana, 3 nous vehicles policials híbrids. En la seva imatge exterior s'han adaptat a la nova normativa europea que fa servir el color groc i blau, denominat Batenburg, i que ja fan servir altres policies locals i els Mossos d'Esquadra de Trànsit, Anna.
Aquestes tonalitats i colors milloren la visibilitat i aporten més seguretat als agents. L'Ajuntament explica que els 3 nous vehicles patrulles són de la marca Kia, model Niro, i estan adaptats amb tot l'equipament necessari per a les tasques policials. Segons l'Ajuntament, les noves adquisicions, que alternen l'ús de la gasolina amb el motor elèctric, s'emmarquen en l'aposta de renovar el parc mòbil amb vehicles més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Dels vehicles patrulla que seran substituïts amb l'arribada dels 3 nous vehicles, 2 aniran al Departament de la Brigada d'Obres i un tercer patrulla es pintarà amb la nova retolació Batenburg. Hi haurà un total de 4 vehicles policials.
I l'agrupament Escolta i Guia de les Gavarres celebra 40 anys. Els escoltes de la Bisbal d'Empordà han celebrat aquest passat diumenge 5 de juny 4 dècades d'implicació social i educació basada en els valors, Oriol.
Els escoltes de la Bisbal han estat de celebració aquest passat cap de setmana. El diumenge van celebrar 4 dècades de trajectòria. Durant aquests 40 anys han volgut destacar sempre per la seva tasca d'implicació social i educació en valors per als infants i jovent bisbalenc. Ho van fer a través d'un recorregut pel territori, amb una pujada simultània de 40 cims emblemàtics del Baix Empordà, a l'Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, al llarg de tot el diumenge al matí. Entre d'altres cims van pujar al Montgrí, al Puig de les Cadiretes, al Puig d'Arques o a la Mare de Déu dels Àngels. La festa va seguir a la Rigó Taverna del Passeig Marimon Espré amb un ball de gegants i una cercavila realitzada per entitats bisbalenques. També va comptar amb les actuacions de The Penguins, Rigui per Xics, Coi els Mongrons i PD Baden Powell.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el Festival de Màgia de Torroella de Montgrí aplega més de 10.000 espectadors. La desena edició ha estat marcada per un altíssim nivell artístic, tant en els grans espectacles de l'Espai Ter com en la màgia de petit format i en els espectacles més populars de carrer Oriol.
Ple absolut, amb entrades exaurides per veure l'últim gran espectacle del FIMAC 22, del mag Jorge Blas, aquest dissabte a la nit a l'Espai Ter de Torroella. El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha plegat més de 10.000 espectadors entre el 3 i el 5 de juny. El municipi del Baix Empordà ha celebrat una desena edició que ha recuperat l'esplendor escapçada per 2 anys de pandèmia. Els carrers han bullit de màgia i les places s'han omplert a vessar d'un públic cada cop més avesat a deixar-se endur per la il·lusió. Més de 10.000 espectadors han pogut gaudir de la màgia de FIMAC, exhaurint entrades a la pràctica totalitat dels espais d'entrada de pagament i omplint tots els racons d'escenaris en espais oberts, com la plaça de la Vila o el Passeig de Catalunya. FIMAC va arrencar dijous amb la gala solitària per a més de 250 alumnes d'escoles d'educació especial d'àmbit de comarques gironines. Divendres va reunir desenes de programadors en la quarta fira de programadors de màgia de Catalunya. I de la tarda de divendres fins al dissabte a la nit va viure l'esclat de festa d'una desena edició del Festival de Màgia de retrobament amb el gran públic.
Supermatí a Ràdio Capital.
Valentí Farnoli, el paisatge revelat, l'exposició i l'itinerari taller fotogràfic d'arquitectura i la ruta com s'ha presentat a Sant Feliu de Guíxols, on la ruta s'iniciarà a partir d'una de les imatges que Valentí Farnoli en va realitzar al monestir del municipi. Oriol.
L'exposició itinerant de fotografies de Valentí Farnoli està en marxa a l'antic hospital de Sant Feliu de Guíxols fins l'11 de setembre. Es podran veure, entre altres, imatges de la ciutat del primer terç del segle XX. La mostra de caràcter itinerant que acull el Museu d'Història de Sant Feliu és fruit del programa que des del 2019, a través de l'INSPAI, Centre de la Imatge, ha impulsat la Diputació de Girona per tal de commemorar el 75è aniversari de la mort de Valentí Farnoli. Captador d'imatges excepcional, Valentí Farnoli és un fotògraf imprescindible per la seva gran aportació testimonial a l'entorn de la gent, els pobles i les contrades gironines abans del desenvolupament turístic. A l'exposició remarca l'afany quasi etnogràfic de Valentí Farnoli i el seu compromís per mostrar el paisatge amb tota la seva diversitat. A l'exposició també es mostren algunes de les fotografies que Valentí Farnoli va realitzar de Sant Feliu de Guíxols i dels seus contorns. En concret, es tracta d'un conjunt d'instantànies fotogràfiques fetes durant el primer terç del segle XX en què hi apareixen el monestir de Sant Feliu i l'arc de Sant Benet, vaixells atracats al port i persones feinejant al moll, així com també panoràmiques més generals de la vila i del seu entorn paisatgístic.
I Torroella homenatja l'àvia centenària Anna Janoher Duran. L'acte s'ha celebrat a la residència Vila Vella de Torroella de Montgrí i se li ha entregat la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, Maria.
L'acte ha comptat amb l'assistència del delegat territorial del Departament de Drets Socials, Raúl Morales. A part d'entregar-li la medalla, li ha llegit una carta personalitzada de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Per part de l'Ajuntament hi han assistit l'alcalde Jordi Colomí i la regidora de Serveis de la Ciutadania i Convivència, Roser Font, que l'han lliurat un ram de flors i una carta personalitzada. Ha donat la benvinguda a la presidenta del patronat de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
I la sisena OncoSwim dobla la recaptació respecte al 2021. Els participants han aconseguit recollir 81.000 euros en concepte de donatiu per a la lluita contra el càncer de mama triple negatiu, enfront dels 40.000 euros de la passada edició, Maria.
150 nedadors repartits en 35 equips s'han sumat enguany a aquest exigent repte esportiu, tot i que finalment les condicions meteorològiques han impedit que nedessin els 30 quilòmetres previstos. El motiu ha estat la intensa boira que ha caigut en dos moments de la travessia i que ha obligat a neutralitzar la prova. La primera vegada ha estat només sortir del port de l'Estartit a l'alçada de les Illes Medes. L'organització ha decidit que els participants pugessin de nou les embarcacions de suport per tornar a port, ja que la intensa boira impedia la visibilitat mínima per garantir la seguretat. Un cop a port, ha calgut esperar per veure com evolucionava la situació i, finalment, a les 10 del matí, ha tingut lloc la segona sortida. Aquest cop, les embarcacions han sortit totes alhora en direcció al Cap de Begur, punt on els nedadors s'han llançat a l'aigua. A l'alçada del far de Sant Sebastià, la boira ha tornat i la prova s'ha neutralitzat per segona vegada, aquest cop fins a les Illes Formigues. La situació ha provocat que l'arribada dels equips s'hagi avançat considerablement respecte a les previsions. Entre les 2 i les 3 de la tarda, tots els participants han arribat a la platja de Portbou. A més, 175 persones s'han sumat a la versió més popular d'aquesta iniciativa, la Milla Solidària, nedant des de la platja de Llafranc fins a la de Portbou. El càncer de mama triple negatiu és un subtipus de càncer de mama molt agressiu que afecta sobretot a dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Fins ara, l'OncoSwim havia destinat 120.000 euros a finançar aquest projecte de recerca gràcies als donatius recollits en les edicions de 2016, 2017, 2018, 2019 i 2021. Aquesta suma caldrà afegir-hi els 56.759,50 euros d'aquesta edició.
Una molt bona notícia i una gran recaptació per l'OncoSwim d'aquest any i esperem que ens segueixin destinant molts més diners a finançar aquest projecte de recerca. I es presenta el torneig Empordà Challenge de Golf. Avui dimarts al matí es durà a terme a l'edifici de la Diputació de Girona la presentació d'aquesta competició pertanyent al Challenge Tour Europeu del 2022 i que se celebrarà a l'Empordà Golf de Gualta des de demà, 8 de juny, fins al dia 12, Sergi.
Es tracta de la temporada més potent en els 23 anys d'història del Challenge Tour, que ha incrementat l'import dels premis fins als 8 milions d'euros en els 31 tornejos que es disputen en 18 països. De fet, l'Empordà Challenge ha augmentat la seva xifra en premis fins als 250.000 euros i comptarà amb la participació de golfistes provinents de 23 països dels 5 continents. La prova s'iniciarà el dia 8 amb un pro-am, event benèfic que s'acostuma a celebrar en la vigília d'un torneig important i que consisteix en un campionat per equips entre jugadors professionals i amateurs. La competició oficial començarà dijous dia 9 i finalitzarà diumenge dia 12. Està previst que a l'acte de presentació, que es farà aquest matí, concretament a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, hi assisteixin Jordi Masquef, diputat de la Diputació de Girona i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Anna Julià, representant territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya a Girona, Luis Parera, delegat provincial a Girona de la Federació Catalana de Golf, Jordi García Pinto, director del torneig, Alejandro Navarro, director de l'Empordà Golf i Javier Cervás, director general de J-Golf.
I seguim parlant d'esports perquè l'equip ciclista Terbi Bikes Baix Empordà ha estat el guanyador de l'Open Girona BTT 2022. Amb un doblet liderant les categories femenina i masculina, l'equip de Torroella de Montgrí va dominar la classificació final de l'Open Girona 2022, celebrat en 5 etapes per territori gironí. Julià Pujol i Pau Vila del Bosc, tots dos junts del conjunt Torroellenc, que ara no em surt la paraula, van ser els guanyadors absoluts en categoria Elit Sub-23, Sergi.
La Jonquera, Vilajuïga, Castell d'Aro, Quart i Sant Hilari Sacalm van ser les seus d'aquesta prova i Júlia Pujol i Pau Vila del Bosc, tots dos del Terbikes Baix Ter, es van proclamar els guanyadors absoluts en categoria Elit i Sub-23.
Gràcies, Sergi. I ara és moment d'escoltar la previsió del temps amb l'Albert Aparicio abans d'acabar.
La màxima un pèl més baixa, al voltant dels 28-29 graus. El sol pot estar estones al matí parcialment enteranyinat per intervals de núvols alts i a la tarda creixeran algunes nuvolades combatives més probables cap a l'interior de les comarques de Girona.
Gràcies, nosaltres tornem demà.